Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Deportes.
Esports, aquí estem. Bona tarda. Benvinguts. 3 i 25 minuts. Benvinguts a Esports COPE, emissores COPE Catalunya i Andorra. Benvinguts a la jornada d'aquest dimecres, quan venim del segon partit de pretemporada del Futbol Club Barcelona i quan falten 4 dies pel clàssic. Aquest Barça Real Madrid de pretemporada, però és un clàssic, matinada de dissabte a diumenge a Las Vegas. A aquesta hora és notícia, anem ja amb els destacats del programa. Xavi Hernández, el tècnic del Barça, sembla que aquesta tarda posa rumb als Estats Units, solucionats els temes de visat. Golejada del Barça, el segon amistós de pretemporada, aquest 0-6 davant l'Inter Miami. Christensen i Rafinha van debutar, el segon amb nota. Gol i dues assistències. I ja, per acabar-ho d'arrodonir tot, missatge al Real Madrid.
Claro, obviamente que jugando un clásico a gente quer sempre marcar contra o rival. Eu tenho muita vontade de jogar esses jogos, para mim, que são os melhores, e eu acredito que marcando gol, a gente saindo com a vitória, que é o mais importante, nos ajuda a manter confiança pro resto da temporada.
Creu Rafinha que són millors el Barça que el Real Madrid. Ja tenim el debat servit. El clàssic, us deia, marca els propers dies del Barça, que encara està a Miami. Nosaltres de seguida ens situem a Miami, però demà canvia Miami per Las Vegas. I informació a Esports COPE, dues pinzellades. Ara ampliem. Informació de l'Helena Condis. Objectiu prioritari pel Barça, Bernardo Silva, el jugador actual futbolista del Manchester City. I no es descarta, que això és un dels col·laborats de l'estiu, la sortida de Frenkie de Jong. La portada pel Barça, i ja la segona part del programa, l'Espanyol, que continua treballant a Marbella en dobles sessions d'entrenament. El Girona, hi ha moltíssima activitat al conjunt de Montilivi. Mitchell, el seu tècnic, ha confirmat que ha d'arribar el davanter argentí Tati Castellanos. S'han confirmat les baixes per lesió de Borja García i d'Ivan Martín, 3 mesos cadascun, i el Girona ve d'estrenar-se a la pretemporada amb un empat sense gols davant el Peralada. La cita del dia, a les 9 de la nit, Anglaterra-Espanya, partit de quarts de final de l'Eurocopa femenina. Viatjarem, en aquest temps de ràdio, viatjarem fins a Anglaterra, fins a Brighton. Fora del futbol, moviments als equips catalans de la Lliga Endesa, el Baxi Manresa es confirma la sortida de Chima Moneke amb destí a la NBA i l'arribada de l'escorta italià Bortolani. El bàsquet Girona ja s'ha inscrit a la Lliga Endesa, a la Lliga ACB, i l'Espar Girona, de la Lliga Femenina, incorpora la base francesa Faustín Parra. I també destaquem que el Club Natació Sabadell acull des d'avui i fins al diumenge el Campionat d'Espanya de Natació a la piscina de Can Llong. 3 i 28, les enquestes a través del Twitter, @esportscope. Interactuem entre vosaltres i nosaltres. Preguntem en clau Barça: qui farà més gols la temporada vinent, Lewandowski o Benzema? Aquesta hora guanya, i de forma destacadíssima, amb el 78% dels vots, Robert Lewandowski. I en aquesta perica preguntem quina demarcació ha de reforçar. Ara, l'Espanyol, la porteria, la defensa, al mig del camp o la davantera? Guanya amb el 73% de les respostes la defensa. Podeu continuar opinant, podeu continuar votant. Nosaltres ja hem començat amb la Sílvia Ortiz a la producció i a la coordinació. Un dia més, això és que li ha agradat, Héctor García a l'assistència tècnica. Us parla Albert Díez. 2 minuts, pausa, i parlem del Barça. Estem a Miami.
Yo les deseo a los oyentes, en primer lugar, que tengan vacaciones, que eso significa que tendrán un trabajo del que podrán descansar. Y en segundo lugar, por supuesto, que descansen, que desconecten.
Este verano, Paco González vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, a mediados de agosto sigue el mejor deporte los sábados y los domingos en Tiempo de Juego. ¿Te lo vas a perder?
Tiempo de Juego, con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte en la radio.
Vengo de las rebajas de última hora de verano de Viajes El Corte Inglés. Mira, mira lo que llevo en esta bolsa. Exacto. Es un crucero de 8 días por el Mediterráneo desde 469 euros con las tasas de embarque incluidas. Porque ahora, si reservas un crucero antes del 31 de julio, tienes hasta el 60% de descuento. Los niños viajan gratis o casi gratis, y si encuentras un precio mejor, te lo igualan. Consulta condiciones y aprovecha tú también las rebajas de última hora de verano de Viajes El Corte Inglés.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Es que me voy unos días y no me gusta nada que la casa esté vacía.
Bueno, estará vacía, pero ahora se queda protegida. Mira, estos sensores en las puertas y ventanas nos avisan si alguien intenta entrar. Y en menos de 20 segundos actuamos y avisamos a la policía. O enviamos a un vigilante a ver que todo esté bien. Así que tú, tranquila. Estarás de vacaciones, pero nosotros siempre estamos ahí. Y sabemos cómo actuar.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un aspirador Casals para que disfrutes de la playa sin preocuparte por la arena.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 6 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
La tarda i 31 minuts, us deia la portada pel Futbol Club Barcelona. Avui és una jornada de ressaca del segon partit de pretemporada, el primer del Barça als Estats Units, aquesta golejada davant l'Inter Miami 0-6. 6 golejadors diferents: Aubameyang, Rafinha, Ansu Fati, Gavi, Memphis i Dembélé. I l'estrena amb la samarreta del Barça de dos dels fitxatges d'aquesta temporada, Christensen i Rafinha. Rafinha, gol i dues assistències i l'encàrrec que hem sentit als destacats del programa cap al Real Madrid. A tot això, seguim sentint veus del vestidor del Barça amb la construcció d'equip que està fent el conjunt blaugrana, Eric García.
Bueno, es lo que intentamos transmitir a la afición. Creo que se está haciendo un auténtico equipazo con jugadores jóvenes, con ganas de comerse el mundo, con jugadores con mucha experiencia que son top mundial en su posición. Creo que el club está haciendo muy buen trabajo y nosotros en el campo pues tenemos que seguir la dinámica que hemos empezado hoy con las tácticas que nos dice el míster y creo que a partir de ahí pues sí, adelante. Hay que soñar. Creo que, como he dicho, tenemos un muy buen equipo y si seguimos con esta mentalidad, entrenando en la intensidad que lo estamos haciendo, pues podemos conseguir lo que nos propongamos.
Això és el que pensa el vestidor del Barça. Anem fins a Miami. Saludem amb bon dia, són 6 hores menys, l'enviada especial de COPE, Helena Condis. Condis, com estàs? Bona tarda.
Ai. Molt bona tarda, Albert, des del telèfon.
De moment, telèfon. A veure si podem estabilitzar millor so aquesta comunicació amb Miami. Escolta, de seguida et pregunto per les teves notes. Estem preparant una comunicació per analitzar una miqueta més el que ens deixa el segon partit de pretemporada del Barça, però abans et pregunto per Xavi Hernández, que sembla, hauria de ser, aquesta tarda, hauria de volar cap a Miami. Gairebé és millor que vagi directament cap a Las Vegas, no? Però vaja.
S'està retrasant el tema del visat de Xavi Hernández. Porta 5 dies a Barcelona esperant per volar als Estats Units i, en principi, el que em deien ara fa uns minuts des del Barça és que l'esperen aquesta tarda vespre aquí a Miami. Per tant, en breu hauria de volar el tècnic del Barça, que sí que es vol incorporar en aquesta primera parada, tot i que l'equip demà viatja a Las Vegas, però prefereix Xavi volar a Miami i després viatjar conjuntament amb l'expedició.
Ha dirigit aquest segon partit de pretemporada el seu germà Òscar Hernández. 2-11 ben diferenciats, rols també crec ben clars, sobretot pels que han de ser importants, pels que han de formar part de la columna vertebral del Futbol Club Barcelona i també pels que han de sortir, i jo crec que els hi estan, com és el cas de De Jong, mostrant la porta de sortida, no?
És claríssim el missatge que se li ha donat a De Jong en aquest amistós, en aquest primer test de la gira americana, perquè va jugar de central. Els primers minuts que ha tingut en pretemporada han estat fora de la seva posició i en la segona part, que és quan entra, els migcampistes són Busquets, Gavi i Pablo Torre. A més, quan tenen l'oportunitat de fer un canvi, qui passa a ocupar el mig del camp és Sergi Roberto i es manté a Frenkie de Jong a l'eix de la defensa. Ja ho vaig explicar ahir al partidazo. El club confia en que acabarà convencent a Frenkie de Jong, tot i que ell segueix tancat en banda, segueix mantenint que es vol quedar, però no tiren la tovallola i creuen que encara queden molts dies de mercat perquè acabi sortint en direcció a la Premier. El que volen, si se'n va de Jong, és fitxar Bernardo Silva. Xavi Hernández el té entre cella i cella. Els agradaria moltíssim la seva incorporació perquè consideren que donaria un salt de qualitat a la plantilla, però també des de l'entorn de Bernardo Silva em diuen que s'ha de tenir molta paciència, que aquestes operacions són operacions que, si es concreten, es fan els últims dies de mercat o en els últims minuts de mercat, i això no és fins al 31 d'agost.
És informació d'Helena Condis. Prioritari el fitxatge de Bernardo Silva i el col·laborat d'estiu, un d'ells com a mínim a Can Barça, un era Dembélé, va acabar, l'altre Frenkie de Jong. Seguirà o no seguirà a Can Barça? Pot començar perfectament la temporada i, efectivament, a finals d'agost que li acabin trobant sortida, si no abans. Per cert, el dia que comença Miami és el dia, o com a mínim un d'ells, Lewandowski, perquè després de signar contracte per 4 temporades amb el conjunt blaugrana, encara no ha debutat, sí que ha generat molta expectació els 30 minuts que va escalfar abans d'aquest partit davant l'Inter de Miami, i hi haurà una, vaja, li diu al club benvinguda, petita presentació de Lewandowski a Miami, no?
Sí, en dues horetes i mitja, aquest acte de benvinguda a la Barça Academy de Miami. Està llest ja Lewandowski per debutar, i com deies, ahir em vaig fixar en la imatge, en la fotografia fixa, i tots, absolutament tots els companys, tots els membres de staff tècnic, el doctor Pruna, els lesionats, tots estaven mirant el mateix, a Lewandowski, entrenar aquella mitja hora sobre el terreny de joc a la prèvia del partit, fent sprints, circuits en pilota, remats a porteria, en plena forma. Després va seguir l'amistós de la banqueta al costat de Gerard Piqué, que va ser baixa pels seus problemes físics, i avui l'equip té dia lliure. Demà sí que començarà a entrenar amb el grup, tindrà 4 entrenaments abans del seu debut, que és el clàssic, el 23 de juliol, a les 5 de la matinada a Las Vegas. La veritat és que il·lusiona molt Lewandowski, que signa per 4 temporades amb una clàusula de 500 milions d'euros i que el Barça diu que paga pel davanter polonès 45 milions d'euros fixes, més 5 en variables.
Molt bé, així està el Barça. Condis, et deixo pendent d'aquesta benvinguda a Robert Lewandowski.
Deixa'm fer-te un últim apunt, perquè la benvinguda de Lewandowski també pot portar un comiat, que és el de Memphis Depay. M'explicaven fons de l'àrea esportiva que el volen traspassar perquè no té lloc a la plantilla, tot i que ahir va marcar, va de donar una assistència des del córner, però el que passa és que hi ha un xoc d'interessos, i és que Memphis Depay està d'acord amb sortir, accepta sortir, però si li donen la carta de llibertat, si se'n va gratis, té un any de contracte, i el Barça el que vol és ingressar uns 15 milions d'euros pel davanter holandès. Veurem com evolucionen les negociacions, però si en un lloc sobren jugadors des de la davantera i el damnificat per part del Barça seria Memphis Depay.
Doncs ara sí, completem la informació del Barça. Helena, gràcies, que vagi bé.
Adéu, bona tarda.
I de la informació a l'anàlisi, perquè aquest Inter de Miami-Barça l'heu pogut seguir a través de la televisió del club, però també a través de Televisió de Catalunya. L'ha estat analitzant el Gerard Autet. Gerard, hola, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bona tarda i gràcies per acompanyar-nos. A veure, continuem sense poder extreure conclusions del Barça, tot molt embrionari, segon partit de pretemporada, però tu que has fet el partit per Televisió de Catalunya, què destaques d'aquest enfrontament davant l'Inter de Miami del conjunt blaugrana?
Bueno, jo com a fet principal una mica, perquè no amb aquests partits de pretemporada, sobretot els primers, no es poden treure grans conclusions mai, ni cap a bé ni cap a malament. Però el que sí que està clar és que hem de destacar és que hi haurà un nivell de competitivitat molt alt a la plantilla. En fase ofensiva, amb jugadors amb recursos, amb gols, havia de marcar fins a 6 jugadors diferents. Jo penso que augmentar la competitivitat a la part atacant també es farà a la part defensiva, com va anunciar el mateix Laporta. El tema de la competitivitat sempre és un plus per l'equip. Un mal de cap, un beneït mal de cap per l'entrenador, que haurà de gestionar i evidentment, doncs, seduir els seus jugadors de quins minuts tindran i quins no els tindran tant, però tenir recursos i tenir competitivitat sempre és molt bo.
Sempre ens fixem en els nous, no? En els que arriben, en els nous companys de classe. La veritat és que tant que sí com sobretot Rafinha han rendit a un molt bon nivell en aquest segon partit.
La veritat és que molt bé. Començant perquè sí, probablement el teníem més desconegut, en veiem més futbol, sí que el teníem més controlat, però en l'ideari Barça, en el sistema Barça, l'estructura tàctica de Barça ens costava més incloure-ho, en alguns partits a Molot i aquí a Miami, jo penso que coses interessants, en circulació probablement sí que ha de probablement donar-hi més fluïdesa, anar un punt més ràpid en controls, controls orientats, etcètera, etcètera. No és molt polit en aquest aspecte, però és un jugador que té coses molt interessants, com és atacar l'espai, carregar l'àrea amb relativa facilitat, de seguida que toca no està quiet i de seguida atacar-hi vols aquesta profunditat entre central i lateral. Per tant, són coses que a mi personalment m'agraden i que jo crec que ha entrat en bon peu i millor del que molts esperàvem que sigui en aquests primers minuts del Barça. I l'altre que em deies és Rafinha, Albert.
Sí, exacte, Rafinha. Més enllà del gol, les dues assistències, jo crec que és un perfil de jugador, tot i que podem considerar que hi ha molt d'overbooking de mig camp cap endavant, a mi em fa la sensació que és un jugador que tindrà lloc al Barça i que continua creixent, com hem vist al Leeds l'última temporada.
Sí, i és innegable que ens l'imaginem de titular.
Sí.
Ja sé que és el primer partit, però ens l'imaginem de titular per aquest perfil dretà, amb aquest perfil esquerrà jugant per la dreta, anant cap a dins. Entenem bé el joc, perquè ho vam veure en molts moments, entenia molt bé el joc quan anar per dintre, quan anar per fora. En la jugada d'Ansu, ell està per dins, el gol d'Ansu, que és un golaç, que és una atacada vertical pel carril central, amb descarga, tercer home, Nico, cap a Rafinha. Rafinha està per dintre. I Ansu, que és l'altre extrem, també està per dintre. I el que descarrega és Aubameyang, que també està per dintre. I el que està donant amplitud és Pedri. Per tant, si ocupes una mica, si ocupes racionalment l'espai, és les parts més importants d'aquest equip. I al final això es dona perquè hi ha mobilitat. Per fer això has d'entendre el joc. Tenim l'altre extrem, que és Dembélé, que fa una jugada personal, la segona part, que és un golaç també. Per tant, que és el brillantor dins del caos, diguéssim. Dembélé és un altre tipus de jugador, però Rafinha ho entén bé i la veritat és que és un jugador que pot donar molt bon rendiment a Barça, segur.
Molt bé. Són notes, algunes de les notes que ens deixa aquest segon partit de pretemporada del conjunt blaugrana. Ve una primera prova de foc, dic perquè és el clàssic i és el Real Madrid i aquests partits sempre mengen a banda. Recordo, matinada de dissabte a diumenge, a les 5 de la matinada. Una hora per aixecar-se més d'hora. Gerard, gràcies pel teu temps. Cuida't molt.
Gràcies, una abraçada.
3:42, més coses i més futbol. Espanyol, Girona, Andorra i l'Eurocopa femenina. Actualitat del conjunt blanquiblau. Àlex Martínez, hola, bona tarda.
Bona tarda, Albert. L'Espanyol continua treballant a Marbella, ja porta en 3 entrenaments i avui han entrenat a les 9 del matí. En aquesta sessió, Raúl de Tomàs, Vadillo, Di Mata i Toni Vilena han continuat treballant amb un plan específic. Adrià Pedrosa segueix treballant al marge de l'equip per la lesió al genoll que van comentar els darrers dies i, de moment, Buley continua a Barcelona recuperant-se de les seves molèsties amb l'objectiu d'anar amb l'equip a Marbella el més aviat possible. El davanter Javi Puado ha parlat sobre els objectius de l'equip i si és possible tornar a Europa.
L'objectiu com a club i com a equip és guanyar quants més partits possibles. Està clar que és difícil, com ja he dit, pues, primera edició hi ha molt bons equips, però sumar de 3 en 3 és més important. I quan no es pugui, pues, treballar per tornar a fer-ho.
Doncs així ha descrit Javi Puado els objectius de l'equip aquesta temporada i no es mulla sobre la possible tornada de l'equip a competicions europees. Últim apunt, l'equip tornarà a entrenar avui a les 7 de la tarda.
Molt bé, estarem pendents. Gràcies, Àlex. Ara, actualitat del Girona, que és més densa. Hi ha molta més activitat al conjunt de Montilivi. Gil, José Luis, hola, bona tarda.
Què tal, Alberto? Bona tarda.
Començant perquè sembla, falta que signi el contracte, i això no és poc important, el Tati Castellanos sembla que es convertirà el davanter argentí del New York City en el primer fitxatge del Girona 22-23.
No és oficial, però es dona per fet l'arribada d'aquest argentí del New York City, aquest golejador, que sembla ser que serà una de les referències del Girona, sobretot perquè després del paral·lada 0, Girona 0 d'ahir, primer amistós dels de Michel Sánchez, el tècnic ja pràcticament donava per fet a l'arribada del futbolista.
Un delantero de mucho nivel. Ojalá llegue, parece que va a ser así. Será un jugador que nos dará velocidad, nos dará determinación, cambio de ritmo en el área, gol, ataca muy bien los espacios y tiene una mentalidad muy, 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 muy competitiva. Nos genera mucha ilusión.
Recordo la normativa FIFA, és del New York City. Per tant, no computaria dintre les tres sessions màxim que podria fer el mateix Manchester City al Girona. Però ja veurem com acaba aquest mercat, on recordem el Girona de moment, a l'espera de Castellanos, no ha fitxat ningú del partit d'ahir, poca història. Només 6 futbolistes del primer equip van ser titulars perquè Bernardo, amb molèsties al genoll, es va caure a darrera hora. La infermeria continua amb Ivan Martín, Borja, Ibra Quevé i el mateix Bernardo. I això sí, grans paraules del tècnic cap a un futbolista del filial, Joel García, de qui va dir que serà futbolista de primera divisió.
Apuntat queda. I ahir deixaven pendent de jugar també l'Andorra. L'Andorra de Piqué, l'Andorra de la Lliga Smartbank, i va guanyar el Leganés. Silvia Ortiz, hola, bona tarda.
Bona tarda, Albert. Bona estrena, en aquesta pretemporada de Terres Murcianes. 0-2 contra el Leganés, que serà rival aquesta temporada a segona divisió, amb un gol a cada part de Carlos Martínez a la primera i de Manu Nieto a la segona. També va fallar un penal Manu Nieto. Sarabia va canviar l'equip al complet al descans. Es van poder veure les noves incorporacions. Raúl Lizoain, Diego Allende, Pampín i Berto Rosas. El tècnic basc es mostrava satisfet.
Bueno, muy buenas. La verdad que el resultado creo que refleja bastante lo que ha sido el partido. Creo que hemos sido superiores, hemos sido muy fieles a lo que somos. Bueno, tenemos un plan, queremos jugar de una manera y hemos podido desarrollarlo. Y encima, pues bueno, en las no muchas ocasiones también que hemos generado, salvo el penalti, hemos sido eficaces y bueno, contentos. Nos da energía, nos da fuerza para seguir un poco por este camino.
Pròxim partit contra el Murcia divendres, també al Pinatar Arena.
Molt bé, de moment comença bé l'Andorra d'Eder Sarabia, entrenador el que agrada escoltar l'ex del Barça, l'ex de Quique Setién al Futbol Club Barcelona. Pausa y Eurocopa femenina.
Actimel tiene la fórmula más completa y además ayuda a tu sistema inmunitario ahora con 0% de azúcares añadidos y alto contenido de vitamina D. Ninguno ayuda más a tu sistema inmunitario.
És la gran cita del dia. Eliminatòries del Campionat d'Europa de Seleccions. Campionat d'Europa femení. Arriba l'hora de la veritat. Espanya li ha tocat contra Anglaterra, 9 de la nit. Partit que expliquem al Tiempo de Juego de la cadena COPE. Anem fins a Brighton. El partit es juga a Brighton. Primer per saber com està la nostra selecció. Enviada especial, Andrea Peláez. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Albert? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Por aquí, bien. La cita es a las 9 de la noche con este partidazo. A ver, ¿qué están haciendo las nuestras? ¿Qué van a hacer desde ahora y hasta la hora del partido?
Pues están ahora mismo descansando de su hotel de concentración. Precisamente estoy ahora mismo en las puertas de su hotel de concentración, que está en el paseo marítimo de Brighton. Seguro que escuchas algunas gaviotillas, sí, por aquí sobrevolando mi cabeza.
Está bien,
están descansando, han hecho un paseo de activación esta mañana, ahora mismo descansan. Alrededor de las 2:30 comerán para después recibir la última charla técnica de Jorge Vilda dentro del hotel. Y a eso de las 6 de la tarde, hora inglesa, 7 hora española, es cuando partirán para el estadio para jugar allí esta noche los cuartos de final ante Inglaterra.
Hay que subir un peldaño, si no dos, respecto a lo que hemos hecho, pero el grupo, ¿cómo está? ¿Qué prevé Vilda para esta noche?
Bueno, tenemos que ver si va a hacer cambios o no. Ayer dijo Vilda en la rueda de prensa que tenía el 11 absolutamente decidido. La única duda, es opinión, no información, que tengo yo es si va a volver a colocar a Mariona en el centro del campo, que yo me la jugaría que lo va a volver a hacer, igual que lo hizo ante Dinamarca, pero yo creo que esta vez va a cambiar el ataque. Creo que se va a mantener Atenea, pero va a hacer otro cambio. No sé si va a entrar como titular Cardona. Vamos a ver, ese va a ser el retoque que yo creo que va a hacer el seleccionador Jorge Vilda, que como te digo, ayer dijo que lo tenía absolutamente pensado. Y lanzó un mensaje muy claro, porque hoy es muy importante, jugamos contra la anfitriona en un estadio de 32.000 personas para el que ya se han vendido cerca de 30.000 entradas. Evidentemente van a ser casi todo ingleses. Y Jorge Vilda ayer, cuando le preguntaban qué mensaje le mandas a la afición española para que mañana se ponga la radio, se ponga Tiempo de Juego para vivir este partido, ¿qué razones le das?
Porque tenemos 23 guerreras que se van a dejar en alma, en cada balón, en cada disputa, en cada defensa, en cada ataque, en cada balón parado, o sea, en cada momento del partido va a haber 11 jugadoras que lo van a dar todo y se van a dejar en alma. Entonces, pues si eso es así, que estoy convencido que va a ser así, pues verán un partido que recordarán durante toda su vida.
No es poco, lo que promete Jorge Vilda. Si las jugadoras hoy lo dan todo, decía Patrick Guijarro, si jugamos como sabemos jugar, no le tenemos que tener ningún miedo a Inglaterra, le podemos ganar. Vamos a ver si es así o no esta noche.
Es la última hora de España. Así está nuestra selección. Andrea, gracias.
A ti, un abrazo.
Pasamos de la información al análisis para conocer más a nuestro rival, la todopoderosa más allá de anfitriona, Inglaterra. Olga García, hola, buena tarde.
Hola,
bona tarda. Bona tarda, benvinguda a Sportscope. A veure, primera pregunta molt directa. Claus del partit d'avui, d'aquest partidàs Anglaterra-Espanya.
Doncs intentar marcar el més aviat possible, intentar que no elles es fiquin per davant, perquè si aconsegueixen això, doncs serà molt, molt complicat canviar aquesta situació, i ja et dic que Espanya jugui a tenir la pilota, perquè significarà que no la tenen elles.
És a dir, controlar el partit. Estava mirant, abans de la trucada, que Anglaterra ara mateix, no sé si coincideixes, després de la fase de grups, és la selecció, jo crec, favorita per guanyar aquesta Eurocopa, com a mínim la que està en un millor moment. Tu deies marcar primer. És que no li han fet ni un gol a Anglaterra. Sembla una selecció molt compacta fins al moment en els tres partits que ha jugat, no?
Sí, porten 14 gols a favor, 0 en contra, i és cert, doncs, que a partir d'aquesta base, doncs, ja fa que tots els rivals, doncs, tinguin aquest ull de cuidado. És cert que Espanya no està en una dinàmica molt bona, que s'ha aconseguit arribar a quarts, però sí que toca una selecció que, sota el meu punt de vista, són les clares guanyadores d'aquesta Eurocopa, si tot va bé. Ojalà que no, perquè significarà que Espanya ha passat.
Tant de bo, tot i que em sembla que més enllà d'una final, crec que els grans campionats estan en deute amb Anglaterra i li deuen un títol, esperem que no sigui en aquest 2022. I Espanya, què? Què penses que farà Jorge Vilda, el seleccionador, després dels tres partits on ha intentat trobar un 11 tipus? És cert que hi ha unes mancances, però tampoc ens podem queixar i tenir molt present les absències. Quin 11 esperes avui? Algun atac d'entrenador, alguna sorpresa avui?
Jo crec que seguirà la mateixa línia que ha fet aquests dies. Potser els dos canvis que va fer de Marta Cardona per la dreta i després de tenir a l'esquerra juntament amb la punta d'Ester, jo crec que serà més o menys la dupla o les tres atacants del trident que utilitzarà, perquè li va funcionar. És cert, doncs, que no sol canviar molt. En aquest sentit, el Jorge Vilda té un 11 molt fixa, però també necessita, el que dic, jugadores que tinguin descart per la banda, que no tinguin por i que siguin sobretot atrevides de cara a porteria.
Les sensacions, dic, d'Espanya, és cert que durant la fase de grups no han estat bones. Jo no sóc tan pessimista com sembla que hi ha aquest pessimisme en l'ambient. A mi, davant un rival d'entitat com Alemanya, crec que les ocasions i el domini en certes parts del partit el va posar Espanya. Hi ha falta de gol, que això sí que hem tingut debat. Hi ha falta de gol a la selecció espanyola?
Jo crec que sí, sobretot perquè la teva màxima golejadora, que al final era la Geni, està fora per lesió, tens l'Alexia, que també donava aquest part d'assistències per fora i per dintre. Jo crec que el problema està en que s'està jugant a molt centre lateral i en finalitzacions, i les jugadores que ara mateix té Espanya de nou, de referència, no solen jugar aquest estil de com si fos un davanter centre tipus. Jo crec que una de les claus per les quals s'ha de buscar el gol és intentar jugar a l'estil d'Espanya més semblant al del Barça, que és tirar passes, combinacions ràpides i, com el tic i tac, intentar anar tocant a poc per arribar a l'àrea.
Molt bé, aquesta és la teoria, després veurem la pràctica. Una molt periodística, i vaig acabant, que després t'escoltaré a la transmissió d'aquest Anglaterra-Espanya. Tant per cent, com està l'eliminatòria? Entenc que Anglaterra és favorita, però quin tant per cent?
Jo crec que m'encantaria que fos 50-50, però després de les sensacions que hi ha hagut d'Espanya i aquest nerviosisme, i partint de la base, que ja són les que es veuen ja superiors, et diria que ara mateix un 70, no, un 60-40, 70-30. Però al final el futbol és de reinvertir situacions, i un gol a zero marques ràpid, i això, doncs, pot fer que es decanti la balança cap a Espanya. És a dir, que jo crec que parteixen de favorites a Anglaterra, però que Espanya té les armes suficients com per poder guanyar aquest partit, encara que no sigui per molts gols.
Exacte, i que és un partit que tot ha d'acompanyar, que has de ser millor que el rival, però no deixa de ser un partit buscant un bitllet per les semifinals. He pres nota absolutament de tot. Avui ho expliquem al Tiempo de Juego, narració d'Isaac Avilés, des de Brighton amb Andrea Peláez, i els comentaris d'Olga García. Olga, gràcies, després t'escolto. Que vagi molt bé.
Molt bé, a vosaltres, una abraçada. Fins després.
Esports Cope, un equip guanyador. Informació, protagonistes, debats, opinió.
La porta mirant des de la Castellana, a nit, amb la seva pancarta, ganes de volver a veros.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Tram final del programa, 5 minutets mal comptats i arribem a les 4 de la tarda, que serà, com és habitual, quan posem el punt i final a l'edició d'avui dimecres d'Esports Cope. Ara, àmbit poliesportiu, començant pel bàsquet, moviments al mercat o d'entrada i sortida de jugadors als equips catalans. Indira Correa, buenas tardes.
Hola, Albert, ¿qué tal? Empezamos por el Baxi Manresa. La cesión de Giordano Bartoloni se hace realidad y jugará en el Nou Congues la próxima temporada. Chimamoneke ficha por los Sacramento Kings y disputará en la NBA la campaña 22-23. Continuando con el básquet Girona, Roko Perkačin es el nuevo fichaje del club. El ala pívot croata jugará a las órdenes de Aito García Reneses en su primera experiencia profesional fuera de su país. Por otro lado, el Melilla Sport Capital alcanza un acuerdo con el básquet Girona para la cesión del interior luso Gonzalo Delgado para la próxima temporada. Y en la Liga Femenina, Albert, Faustine Parra ficha por el Spar Girona. La base francesa tendrá una licencia con el Tordera Uni Girona, pero estará en la dinámica total del primer equipo.
Molt bé, tot això al món de la cistella. Ara, el Tour de França, ciclisme.
Esports Cope, el Tour de França. Ullavesa, Casolet, Bordeos, Bicis, Quique Iglesias.
Pas beaucoup plus loin.
Vinga, Quique Iglesias, hola, bona tarda.
Albert Díez, quin honor, bona tarda.
No, l'honor és... No, tant sí. Massatge no, que ve Gil i després es posa una mica gelós. Escolta, sí, ara sí. Ens situes l'etapa, però bàsicament el punt d'atenció en l'àmbit que ens toca, que ens hem quedat sense Marc Soler, el de Vilanova.
Sí, sí, el de Vilanova va tenir un dia molt dolent i es va sentir doncs, una mica indisposat durant la jornada de descans del passat dilluns i ahir va arribar fora de control. Fora de control ahir, marcat en 42 minuts i finalment va arribar a 57 minuts. Va tenir la força per arribar a l'arribada a Foix, però no, en qualsevol cas, no ha pogut avui agafar la sortida d'aquesta etapa 17 del Tour de França. En definitiva, amb un Marc Soler que hauria de tenir doncs, en el seu calendari córrer la Vuelta a Espanya, d'aquí a unes setmanes amb inici a mitjans d'agost.
Molt bé, situem l'etapa. A veure, Quique, hi ha atac o no hi ha atac? Pogacar sí, no, Pogacar no.
De moment, Pogacar no, que s'ha quedat avui sense Rafał Majka, que també doncs, s'ha lesionat, però a 25 quilòmetres de l'arribada, al marge de que hi ha una cursa per davant per intentar buscar la victòria d'etapa, penso que la victòria d'etapa està darrere, amb un UAE que està treballant de valent, amb un Pogacar que s'està quedant ja sol, quasi amb Vinegar, i que està doncs, demostrant que no té cames Enric Mas, que ja fa uns quilòmetres que va per darrere del grup sense opció a res, ni a podi, ni a top 10, ni a guanyar l'etapa.
Peri Aguts, com et podem escoltar? La teva família que et vol escoltar a partir de les 4, a on, Iglesias?
Ona mitja de Cope Catalunya, és a dir, 7-8-3 de la ona mitja, des de les 4 i 5, una vegada acabi el seu speech al company Fernando de Aro, i si no, doncs a les aplicacions mòbils, aplicació de Tiempo de Juego i els catxivatges, que diu el Gil.
El Gil, aquí està el Gil. Gràcies, Quique, que vagi bé.
El Gil. Records de la Sònia Sanz, per cert.
Que sí, em sí, ja, ja hem vist, ja hem vist, ja hem vist. Vinga, adéu, que vagi bé, que vagi bé.
Gil, superstar!
Comença Sònia a ser... Sanz, que aquestes bromes o frases
para
de nivell intern...
Para los no introducidos.
Excompanya, ja fa 8-9 anys, veritat, a la redacció d'Esports, una salutació ben forta, se la va trobar ja el Quique al final d'etapa.
Sí, a Foix, i la va posar a la transmissió del sí, de la fi d'etapa. Escolta, comença a ser tradició... Sí. Esmentar-me i recordar-vos de mi en aquest estudi quan jo no estic i quan estic de festa.
Espera't a partir de dilluns.
No sé per què. En tot cas, aquesta secció considera necessari recuperar el document de veu que s'ha deixat sentir en el tram estatal.
Estatal?
Sí, en el document que recollia les paraules del tècnic del Bayern de Munic, Nagelsmann.
El Barcelona es el único club del mundo que no tiene dinero para fichar, pero con así compra a todos los jugadores que quiere. No sé exactamente cómo lo hace, es un poco raro.
Nagelsmann, eh?
Li hauran explicat a Nagelsmann les xifres de l'operació Lewandowski?
Jo crec que sí, per això diu això.
Ah, bueno. En tot cas, per rematar això, última hora, recordem que el jutge del cas Oikos, sí, amb any de partits en el futbol professional.
Sí, sí, sí. Em queda molt lluny, això.
Ha estirat 6 mesos més la investigació del cas, una altra pròrroga. La Lliga de Futbol Professional Femenina celebrarà el sorteig de la temporada 22-23 a la seu del Consejo Superior de Deportes, i crec que no ho hem dit, amb el Santi Duque, a l'amistós del Paris Saint-Germain, que ha guanyat 1-2 al Kawasaki amb exhibició de Messi i el jugador barra director esportiu barra factotum del Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé. I si no dic això, Víctor Navarro em mata. Magnus Carlsen no defensarà el títol mundial de campió d'escacs.
Gràcies, Gil, gràcies
mañana
a tots.
Mañana viene Navarro. Peligro!
Arribem a les 4. Que vagi bé.